Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Avui 20 minuts, no, és que haig de connectar tots els cables abans de... Esclar, no us ho hem explicat encara, això, eh? Com que ara poden venir ja, afortunadament, convidats a l'estudi, però encara hem de continuar tenint més o menys les mesures Covid, posa micros, treus micros, l'esprai aquest desinfectant, la Beli Artigas asseguda darrere la pantalla aquesta tan bonica que sembla que estigui a Correus, i ara s'acostarà una mica al micro. Beli, bon dia i bona hora.
Bon dia.
A punt d'un altre... D'un altre petit repte, però va, comencem per coses bones. Ens deia la Beli abans de començar que gairebé 800 criatures han passat per l'exposició de Pedra Seca.
Gairebé 1.000 criatures han passat per l'exposició de Pedra Seca. Tenim comptats, 2.900 persones, de les quals 830-840 han sigut nens de les escoles de Sitges entre 5 i 14 anys, més els nens que han vingut dels tallers dels museus, que també han sigut molt divertits i molt interessants, i tots els nens que acompanyaven els seus pares. Hem comptat gairebé 1.000 nens i no obligats, potser primer obligats pel projecte de l'escola, però després allà s'ho han passat, han tornat i ens han deixat constància en el llibre de visites.
T'esperaves això?
No. La veritat és que quan vaig agafar aquest projecte, ja és un projecte de la Generalitat, és un projecte que està donant voltes per aquesta exposició per tot Catalunya, que ja fa 2 anys que està en camí, i la veritat és que quan va arribar a Sitges sí que hi vam posar moltíssima il·lusió pel que significava, pel drac verd, per tot aquest grup d'aquestes 4 persones que durant aquests 20 anys o més de 20 anys han estat treballant en la recuperació i la difusió de la pedra seca, de les construccions de pedra seca. Però bueno, la veritat és que ha sigut brutal i els últims dies, clar, ens coincidia també molt poc temps amb les escoles acabades d'obrir, que els hi costa una mica encara posar-se al dia de totes les activitats, però bueno, totes les escoles de Sitges i una de Ribes han respost magníficament i estem supercontents. La veritat és que des del grup d'estudis i des del Drac Verd estem molt contents.
T'ho preguntava per què? Perquè, és clar, d'entrada no dona la sensació que la pedra seca sigui quelcom que tingui aquesta capacitat d'atracció, eh?
Sí, però la tenim molt a prop. I aquests nens, el que m'he donat compte, a part dels grans, que ja et dic, jo faig broma, és una secta, han entrat en una secta, perquè una secta molt bona, però de la pedra seca, que bueno, ara que estic en el llistat de mails no paro, no paren d'haver-hi activitats per tot Catalunya, ara ve la setmana de la pedra seca. És a dir, que és un món que hi ha moltíssima gent que tant pel muntanyisme, per la història, però que és els nens, ens ha xocat perquè entraven i després només entrant ens deien, ah, jo d'aquestes en tinc una al costat de casa. O jo quan vaig pel Garraf amb els meus pares en bicicleta, hi ha un mur que... Hi havia un que li deia, li diré al meu avi que vingui perquè se li està caiguent el mur de casa seva. I jo, ah, molt bé, però vull dir que els nens s'han sentit molt propers, i ja et dic, ha sigut una experiència, i també en Ramon i la Núria Amigó, que és la presidenta del grup d'estudis, que han fet moltíssimes visites, bueno, ara són uns ídols, a mi això, quan em pregunten per ells pel carrer.
Això és allò de l'esperança de futur, eh?
Bueno, és el que diguem, ha sigut una exposició, és un futur, són 3.000 persones que han vingut, però tenim 1.000 futurs que firmats en aquest llibre de visites, que el guardarem com un tresor, perquè és el futur, ells ho han entès, ens han preguntat, són molt intel·ligents, tu tens un discurs i quan entres l'has de parar el discurs perquè ells tenen preguntes molt millors, tenen comentaris que entre ells, que ells tenen el seu sí, manera sí. de parlar, i tu t'has de callar. Perquè
però vols dir que
moltíssim.
Tens un discurs pensant en la canalla, clar, i resulta que la canalla ja té...
Bueno, donen 3 voltes al voltant de la barraca, però bueno, són uns... Cracs, has de dir això, han sigut uns cracs.
Li demanem a la Beli que es posi els cascos, perquè a l'altre costat del fil telefònic passarem ara del segle XVIII al segle XX, gairebé diríem que de cop i volta. Saludem en Diego. Diego, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Vaig a fer una pregunta molt dolenta ara. Diego, de cognom?
Méndez.
En Diego és, gairebé diríem, que la balda de l'Open House a Barcelona i Beli Artigas. O sigui que d'alguna forma és aquesta balda que uneix que Sitges sigui la ciutat convidada, la vila convidada, al Open House, aquest 48 hores Open House, que se celebrarà aquest cap de setmana. Perquè tothom ens entengui, Diego, què és l'Open House?
Doncs l'Open House és el festival d'arquitectura que se celebra a Barcelona cada any cap a finals d'octubre. Aquest any doncs, coincideix amb el 23-24, aquest proper cap de setmana, i s'obren una infinitat d'edificis que habitualment no es poden visitar durant la resta de l'any. Llavors, aquest any, Barcelona ja fa 12 anys que fa aquest festival, cada any hi ha una ciutat convidada, i llavors ara mateix doncs, tenim ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Badalona, l'Hospitalet, Sant Joan d'Espí, Vilassar i aquest any Sitges com a ciutat convidada, que mostren edificis.
Veu pensar en Sitges per quina raó?
Doncs bé, és una ciutat que realment té un patrimoni per ensenyar que és meravellós, i tot i bé, tenir ja una certa distància física en Barcelona, val la pena apropar-se per conèixer-la a fons.
Entenc en la majoria de casos, Diego, que aquests edificis que es permeten veure aquest cap de setmana o formen part de patrimoni d'institucions o patrimonis privats que la resta de l'any és impossible de veure.
Exacte. O sigui, el festival que, ja et dic, Barcelona fa 12 anys que fa i la resta de ciutats doncs, s'han anat incorporant paulatinament, mostra edificis que poden ser doncs, públics, propietat de l'administració, però també n'hi ha d'altres que són privats. Hi ha hotels, per exemple, a Sitges hi ha dos hotels, però es poden mostrar a Barcelona cases privades que tenen un interès arquitectònic, o sigui que hi ha aquests dos tipus d'edificis, a més d'altres. A Barcelona ciutat doncs, hi ha infraestructures que també s'ensenyen, no només arquitectura d'edifici com a tal.
Ara, per dir-ho així d'una forma molt genèrica, l'arquitectura interessa? Barcelona serà ben aviat capital mundial de l'arquitectura. L'arquitectura interessa? El fet arquitectònic interessa?
Home, doncs jo crec que veient la quantitat de persones que s'interessen any rere any i va pujant, no només com a visitants, sinó també com a voluntaris, és a dir, cada any aquest festival creix i és realment un esdeveniment que mou moltíssima gent, hi ha molta expectació. Llavors, només a les proves m'hi remito. Hi ha moltíssima gent que s'interessa per l'arquitectura.
Hi ha arquitectura més enllà de Gaudí i el modernisme?
Home, ja ho crec. Sí,
és que t'ho pregunto perquè a vegades no ho sembla, eh?
Sí, déu-n'hi-do. Doncs ja et dic, a Barcelona i a totes les ciutats convidades s'ensenyen arquitectures, doncs això, el que es consideren més històriques, antigues. Si ens concentrem a Ciutat Vella, doncs les trobarem, o a l'Eixample, el modernisme, però trobem també arquitectura, per exemple, racionalista, que a Barcelona hi ha exemples boníssims i es poden visitar.
T'ho apuntava perquè no sé si... Bé, en el cas de Sitges, ara en uns moments en parlarem amb la Beli, perquè Coderc serà el protagonista en el cas de Sitges, però si l'arquitectura del segle XX, per una gran majoria, continua sent una arquitectura, ja no dic popular, sinó poc coneguda.
Home, la veritat és que sí que és possible que pel públic en general doncs, arquitectures més antigues puguin cridar més l'atenció i llavors passa una mica més desapercebuda l'arquitectura més recent, més moderna. Sí que és cert, però com et comentava, o sigui, tenim exemples d'arquitectura moderna espectaculars.
Com es planteja l'Open House? I per tots aquells que no hagin anat mai a l'Open House, com està pensat això?
Doncs l'Open House funciona és gràcies principalment als voluntaris. Ja dic, és a dir, durant aquests darrers mesos s'han pogut apuntar les persones que tenen algun interès en participar com a voluntàries, i de forma completament doncs això, altruista, fa de guia, ensenyant edificis, fa els que anomenem voluntaris d'accés, que ajuden a controlar les cues i a portar la logística de les visites, i la gent convida, o sigui, la gent visitant, únicament ha d'anar als edificis que els interessen a veure'ls. Hi ha molt pocs edificis que requereixin una inscripció prèvia. La major part dels edificis és de et presentes i els visites, has de fer cua doncs, en funció de les persones que hi hagi aleshores, però aquest és el funcionament bàsic de l'Open House.
Entenc, Diego, que és una activitat gratuïta?
Sí, completament. Els edificis que s'ensenyen, sí, són gratuïts.
Qui organitza l'Open House?
Doncs l'Open House forma part d'una xarxa mundial, l'Open House Worldwide, i hi ha moltíssimes ciutats a nivell mundial que anualment, un cop l'any, fan aquestes mostres d'arquitectura i l'Open House, doncs ja dic, forma part d'aquesta xarxa i des de fa 12 anys està aquí a Barcelona.
I en aquests 12 anys heu notat que cada vegada això va més?
Sí, per suposat. És a dir, ja des de bon inici va tenir molt bona acollida, però el creixement tant de visitants com de voluntaris, mou cada any doncs, al voltant dels 1.000 voluntaris i moltes més visitants, però sí, cada any va en augment.
Entenc, Diego, que això va començar a Barcelona i s'ha anat extenent a poc per la resta del territori?
Sí, és a dir, inicialment va ser, com et comentava, la ciutat únicament de Barcelona, però des de fa uns anys doncs, s'han anat afegint al festival altres ciutats convidades i que un cop han estat convidades per primer cop i ja s'han afegit dintre del festival i llavors, les que et comentava, tenim un àmbit geogràfic al voltant de la ciutat de Barcelona d'altres ciutats que també obren els seus edificis.
Sou vosaltres qui proposeu o són les ciutats o les viles les que proposen a l'Open House poder ser una vila convidada o poder formar part d'aquesta xarxa?
Bé, això ja l'organització cada any mira aviam quina és la possibilitat d'afegir una ciutat o una altra i llavors doncs, en funció de l'interès arquitectònic que pugui tenir cada ciutat doncs ja es valora des de l'organització i es proposa a la ciutat que es consideri adient.
Mm-hmm. Havies vingut a Sitges en alguna ocasió?
Sí, per suposat. Sí, jo he vist que Castelldefels, bueno, a cavall entre Castelldefels i Barcelona, i havia anat a Sitges, però no l'havia conegut tan a fons com l'he conegut darrerament amb el festival.
O sigui que ja has fet algun dels recorreguts i suposo que amb la Beli ja us heu petejat alguna de les cases, eh?
Exacte. És a dir, amb els voluntaris sempre es fan visites prèvies al festival perquè coneixin els edificis i després puguin explicar-ho als visitants. Llavors ja n'hem fet pràcticament totes i el que em comentaves amb la Beli, que coneix tant Sitges, estem encantadíssims i els voluntaris ho agraeixen molt perquè ens fa unes visites fantàstiques.
Beli,
hola.
Tu torno, com deia aquell, eh? Ara ve aquell moment de salutació radiofònica entre la Valda, Diego Méndez i Beli Artigas.
Ens en falta una de visita encara aquesta tarda.
Aquesta tarda us queda una visita?
Farem la visita.
Perquè els recorreguts us heu, diguem-ne, estat un criteri propi, en aquest cas de la Beli, venien alguns recorreguts marcats, algunes cases ja venien més no. o menys previstes?
A veure, el tema d'aquest any d'Open House és l'arquitectura i el Mediterrani, o l'arquitectura mediterrània.
Ah.
Fa dos anys, ja parlant amb la Regidoria de Cultura, perquè també està organitzat Open House i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, havíem parlat de presentar-se o em van proposar, em van dir ens han proposat formar part de l'Open House, què podríem fer? Clar, Coder em va sortir a mi de cop. Coder jo crec que és la persona que hauríem d'homenatjar, la persona que hauríem de reivindicar, també com a arquitecte Sitges, i va passar la pandèmia i aquest any l'hem reprès, el projecte, i hi han... Quan et diuen un tema, el Mediterrani, Coder, però clar, és el que explicava el Diego, teòricament és el primer any, hi haurà un segon any, tercer any, quart any.
Entesos, perquè la idea, Diego, és que això cada any ja sigui una continuïtat, en el cas de Sitges, com a tot arreu, eh?
Sí, per suposat.
I clar, vam parlar-ho molt amb el Diego, amb en Miquel, que és el que dirigeix a Open House, i vam estar-ho parlant en diverses reunions. Coder s'intentaria trobar edificis privats que ens els permetessin. És el que estem dient, és el primer any, molts anys al arreu del món, 12-13 a Barcelona, però Sitges és el primer. I obrir una casa privada costa. Costa i també ens costa en el fet de que moltes de les cases de Coder de Terramar, que és la primera idea que vam tenir, són edificis que es lloguen per setmanes, mesos, i clar, coincideix que en aquests dies encara estan ocupades i no ens podien, a un mes vista, no ens podien assegurar que podríem entrar.
Després no pateixin que us explicarem, amb la Bela us explicarem aquesta part de Coderc que aquest any encara no es podrà visitar,
però, farem, eh?
Però que en algun moment es podrà visitar i que forma part de la història de l'arquitectura catalana del segle XX, importantíssima part de la història de l'arquitectura del segle XX.
Clar, i aquí és on al final ens reideem la nostra inici i anem a buscar els orígens del Mediterrani, perquè tenim un projecte a més anys vista i ens centrem en... Hi ha 13 edificis que es veuran, que es pot entrar, més dos rutes que les dirigeixen les AGIs. Dos rutes creades especialment per l'Open House Barcelona. Explico primer un moment les dues rutes perquè aquí ens servirà per entendre a les cases que entrem. A les rutes es fa el Sitges Antic, que és l'inici de la Mediterrània com a poble, o sí, un poble al voltant del mar, la vinya i com es crea el nucli antic de Sitges. Aquí és aquesta primera ruta que es comença davant de l'Ajuntament i s'expliquen els edificis, però ens hauríem de posar una mica a l'època romana, medieval, és a dir, a partir dels edificis que veiem ara, entendre el per què aquesta distribució urbanística sempre lligada al mar, amb una explicació històrica. Després tenim la gran eixample, podríem dir, que és també lligat amb la Mediterrània o lligat amb el mar, que és els americanos, és a dir, com surten de Sitges certes persones i tornen, i un 1%, un 2%, no em cansaré de dir-ho, tornen i es poden construir les cases que es va fer a la carrer Illa de Cuba i tot al voltant del tren. I jo dic això del 2% perquè crec que és important.
És important, perquè al final tothom tindrà la sensació que la majoria de sitgetans, bueno, va fer cabassos de diners.
Ser, és aquella exposició que crec que algun dia hauríem de repetir, de Catalunya a Cuba, les 13 històries.
Sí, perquè és clar, diguem-ne que els que van tornar sense una pela...
També. Les cases les tenen, però no les ensenyem.
Exacte.
Perquè eren les familiars del segle XVIII.
Tindríem, per tant, aquesta part...
I tenim aquests dos. És a dir, a partir d'aquestes dues idees...
Sí.
Creem el discurs de quins edificis ensenyem. I és quan ensenyarem el mercat que fins ara havia estat tancat perquè havia sigut la Casa Macardí, per veure què s'hi pot fer, donar també idees, perquè venen gent de tot arreu, gent que els agrada l'arquitectura, gent que coneixen també com a arquitectes tècnicament quins usos se'ls hi poden donar. I hi ha edificis com el Mercat, hi ha edificis com el Palau Maricel, que es visitarà. Pensem que les visites són molt ràpides i molt curtes.
Això és bo considerar-ho.
És ràpides, curtes, i si s'entrarà al Mercat del Peix, ara Fundació Stanfli,
sí,
qui vulgui torna a entrar i li explicaran des de la Fundació l'obra de Stanfli i l'obra exposada. Però nosaltres només entrem, expliquem l'edifici, l'origen de l'edifici i
és com
s'ha reutilitzat.
Centre per fer un cop d'ull, per dir-ho d'alguna manera.
Arquitectònicament.
És a dir, la idea de la visita no és veure una exposició, la idea de la visita és veure un entorn, un edifici.
Un entorn lligat al Mediterrani i lligat a... Això s'explicarà la història de per què el mercat i quina importància té el mercat antic, el mercat vell, el mercat del peix, hi entrem perquè veiem una idea en què es podria convertir el mercat vell.
Però sí, la idea és una visita àgil.
Rapidíssimes.
Aquesta, Diego, és, per dir-ho d'alguna manera, un criteri que s'estableix a totes les visites de l'Open House a tot arreu? És a dir, hi ha un criteri a l'hora de fer les visites?
Sí, és a dir... Depenent també de l'edifici, sí que tenim edificis molt diferents a tot el festival, comptant, ja et dic, a Barcelona en tenim moltíssims edificis i cadascú té les seves particularitats. Hi ha edificis que són molt grans, hi ha conjunts d'edificis que també es visiten, per tant, les visites poden ser una mica més llargues, però sí que és cert que això, que també pel volum de gent que ve al festival, les visites solen durar, doncs, així, de mitjana... un quartet d'hora, 20 minuts com a màxim.
Ho dic perquè em sembla que Diego Belli heu apuntat una qüestió que crec que a molts i a moltes genera interès. A molta gent no li agraden les visites llargues. Acaben cansats, acaben derrotats, encara que l'edifici tingui un valor enorme. I en canvi, les visites curtes acostumen a generar molt més interès, no? Visites curtes amb moltes preguntes, si es vol.
Clar, i també hi ha coses, per exemple, hi hauran sorpreses o regals. Una visita ràpida, però que jo crec que se'ns allargarà una mica, Diego, és arribar al Torreón i a les terrasses de tant de Maricel com de Maricel de Mar, ai, de Maricel de Terra, perquè és el Palau Maricel, com sobretot d'un lloc on no hi podem arribar gairebé mai, com són les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
Exactament.
És a dir, hi ha regals que tant la gent de Sitges com la gent que vingui de fora de Sitges tindrà, perquè...
Terrasses Veli i Torreó?
El Torreó.
El Torreó, eh?
Sí.
Amb aquella vista tan sensacional... Que omple Instagrams i omplirà Instagrams de tot arreu.
Clar, hi ha un concurs, em sembla, d'Instagram que ens hem de preparar per Open House Instagram, que ens hem de preparar per veure quin és el millor punt de vista del mateix, perquè, clar, evidentment, Sitges, el mar, el cel, Maricel, no ho tenim més clar, però hi ha petits regals que no ens permeten, perquè sí que són edificis que s'hi entra a la biblioteca i entrem constantment, però ens ensenyen racons que nosaltres no hem pogut veure com a usuaris i que com a visitants via Open House podrem visitar i que podrem gaudir-ne. Perquè també hi ha, és allò que diem, per què aquests edificis i no altres en aquest moment? Perquè també teníem que buscar un discurs i un dels discursos que vaig buscar i vaig proposar era la reutilització, és a dir, com edificis patrimonials s'han reutilitzat, han canviat d'ús, perquè estem parlant de el mercat i el mercat del peix que passen a ser espais culturals, el Palau Maricel, que és, hem d'entendre, al final és un edifici privat d'en Diring, com es passa a ser un museu en aquests moments. Què més tenim? Dos hotels, hem parlat de dos hotels, el Xalet i el Romàntic. Podríem haver-ne triat altres, però que, bueno, també personalment cadascú té les seves preferències en aquest moment d'explicar, que és com un edifici com la Casa Blai passa de ser un edifici unifamiliar a conservant, perquè s'ha de dir, conservant gairebé
tots els elements
arquitectònics, patrimonials que hi ha en aquest edifici, passa a ser un hotel d'ús públic. I com la gent que estima el patrimoni el recupera, el revaloritza, es passa tot el dia buscant la millor manera perquè adequar les necessitats, doncs aquest és un exemple. L'altre exemple que tenim també és la casa Planes i l'hotel Romàntic, que també es veure com dos edificis bessons unifamiliars amb aquests 100 anys d'història han canviat. Un ha passat a ser edifici de vivendes que per fora són exactes encara i a dintre l'altre s'ha sigut un hotel que s'ha anat unint a altres edificis, però tampoc sense perdre cap... És a dir, que la gent entengui...
La personalitat de la casa.
La personalitat de la casa. I com es pot reutilitzar un edifici, donar-li un ús nou completament diferent pel que estava creat i que segueix sent bonic, patrimoni, i és el que nosaltres hem anat a buscar.
Ara anàvem a apuntar, Diego, quin valor tenen els jardins interiors, eh?
Oh, i tant.
I els patis interiors, eh? Ara que tothom busca patis i jardins interiors i balcons per sortir perquè ens ofega tot, i en aquell moment com es tenia, evidentment, per un determinat tipus de client, això no cal ni dir-ho, eh? Però aquests entorns que encara avui prenen més valor que el que tenien en el seu moment. Eh?
Tenir aquests són oasis, petits oasis que els hem de revaloritzar i que jo crec que amb Open House i aquestes visites ho farem.
Passareu pel Prado, també?
Passarem pel Prado. El Prado com a obra d'art total. Hem de parlar també d'obra d'art total on es veu escultura, arquitectura, pintura, teatre, cinema, música. És a dir, els explicarem com a obra d'art total, centra un moment i la pinta. Pujar-se un moment a veure la pinta, la única encara aquesta peça a Catalunya, i explicar-los per què el Prado també. Perquè creiem...
Atenció a tothom, sobretot pels més joves. Pinta, estructura de fusta situada dalt de tot de l'escenari que serveix per penjar
l'escenografia.
Exacte, l'escenografia, la pinta.
La pinta.
Que és la pinta original del teatre?
La que es va copiar o es va agafar la idea de la del Liceu, que ja no existeix, s'ha anat conservant, no s'utilitza actualment perquè el Prado s'ha modernitzat i és entenem també a tractar el tema de com és necessari fer un edifici actual, evidentment les necessitats que suposa ser seu del Festival de Cinema, seu de moltes obres de teatre, dels escacs, però com es recupera, com es... a poc, com es va intentant adequar un edifici tan important com és el Prado a les noves necessitats sense perdre l'essència. Tu entres al Prado i no has perdut l'essència. Cada dia es va reformant, s'ha posat un ascensor, però com es va pensant per no perdre... I també és un... No, aquí no hi ha un canvi d'ús, perquè no hi ha un canvi d'ús, sinó que és un multiús. I com es reforma arquitectònicament per un edifici patrimonial seguir agafant usos actuals, perquè parlàvem del teatre i de la pinta, i ara ja estem parlant del cinema.
Apuntem, dues coses més. Les cases del carrer Sant Mus.
Aquí anem a Coderre. Coderre, que és el protagonista d'aquest any, que ja intentarem fer l'any que ve o l'altre, intentar fer Terramar, que serà com una altra ruta, perquè també hem de pensar que la gent arriba amb tren, o tot estava pel centre. Si agafàvem edificis on ens anàvem ja a explicar els jardins de Terramar,
tot es fa més llarg, tot es...
més mobilitat de gent i ho anirem centrant. Però clar, Coderre era important perquè havíem decidit que seria l'any d'homenatge a Coderre i què podíem ensenyar de Coderre? Públic, sí, tenim el nivell 10, un edifici que s'ha modificat moltíssim.
És a dir, queda poc de Coderre que el nivell 10?
Sí, no. Queda. Tinc imatges i queda, eh? No podem dir que quedi poc. Tenia uns jardins per darrere espectaculars.
Faig una pregunta molt tonta. Era blanca la casa?
Era blanca,
eh?
Però bueno, això ens passa al Palauet Robert, aquest que diuen a Sitges, sí. Era vegis. En canvi, és igual.
Ha fet el camí l'inrevés, al Palauet.
Sí, fem els camins l'inrevés, però bueno, això és una altra.
D'acord.
I teníem possibilitat de buscar edificis privats de Coderre i també una mica aquestes dues èpoques, perquè nosaltres el que expliquem és que Coderre utilitza Sitges com a base de proves de tot el que serà.
D'experimentació, eh?
Experimenta Sitges.
No, deixa'm fer un apunt aquí, perquè Diego, a Barcelona les torres de la Caixa no es deuen poder anar a veure, o els edificis Trade tampoc es deuen poder anar a veure.
Doncs, mira, si et soc sincer, la programació d'aquest any, no sé, d'altres anys sí que s'han pogut visitar, les Trade s'han pogut arribar a veure. L'Escola d'Arquitectura de Barcelona, tot l'edifici d'ampliació que també va portar Coderre, aquest també entra dintre la programació.
És a dir, s'han pogut veure en alguna ocasió, eh?
Sí. D'acord. Aquest any l'Escola d'Arquitectura s'ensenya.
Ho diem per qui vulgui, anava a dir, per qui vulgui també estirar el fil cap a altres àmbits, però, exacte. Tornant aquí a Sitges, aquelles cases tan, segurament hi hem passat manta vegades, i són tan discretes aquelles cases.
Clar, però ara primer hem d'anar al Coderre de l'any 40, que ens centrarem a ensenyar el xiringuito, farem una de les rutes, que no són rutes, són visites no guiades pels agis, però sí visites guiades per voluntaris d'Open House.
El Coderre de quan era arquitecte municipal?
De quan era arquitecte municipal i feia projectes privats. Que és un que anem a reivindicar. Aquí és Valls i Coderre. Coderre i Valls... Tornem així, Coderre Valls, treballaven en el mateix estudi, els dos firmaven, els dos treballaven conjuntament, només que un ha tingut el nom i l'altre no potser la feina, perquè això a casa m'ho explicaven.
M'aturo un moment aquí, per tots en general. Valls, qui és?
Valls és el soci de Coderre, l'arquitecte, soci de Coderre, que firma moltíssimes obres a Sitges a les quals no se li ha donat cap importància perquè no firma Coderre. Però hi ha moltes obres que firma Coderre que possiblement ha fet Valls.
Entesos.
Vale? Aquí és important, que jo crec que quan haguem de fer un reconeixement a lo grande, a Sitges, a Coderre, l'exposició és Valls-Coderre, Coderre-Valls, perquè tots dos van treballar conjuntament des del principi i quan Coderre és arquitecte municipal de Sitges, al principi, com a, bueno, en els moments de la situació política i social que vivia, es podia fer o hi havia més manga ampla, i Coderre tant firma projectes municipals, com arquitecte municipal, com firma moltíssims projectes privats.
Anava a dir, Beli, Diego, la història de l'arquitectura és també la dels estudis d'arquitectura.
Clar, és que en aquest moment no tenia un nom. Com ara
en els estudis d'arquitectes hi ha molta història també per explicar.
Per això et dic que és important reivindicar la figura de Valls, en el sentit que quan remenes els arxius, a l'arxiu aquí Sitges, de l'arxiu històric i agafes expedients, hi ha moltíssims davalls que la gent deixa. Quan hi ha l'estudiós, hi ha nois, molta gent que estudia Coderre, i agafen i veus que van guardant tots els de Coderre i els davalls els van deixant al costat. És que era un.
D'acord.
Val?
I anirem quan toqui, però de moment, el xiringuito.
El xiringuito, que és un edifici el xiringuito i el pícnic, dos edificis, o l'arxeteria valenciana en aquell
sí,
moment. Vale?
Sí.
Aquests dos edificis, que són d'anys consecutius, 44-45, són dos edificis molt diferents, situats a primera línia de mar i fets pel mateix arquitecte, amb el mateix propòsit, perquè són edificis que tenen que tenien, havien de desaparèixer perquè eren edificis efímers, tenien X anys
De concessions, de i per tant s'entenia que això duraria o que duraria.
Bueno, estava marcat. Pel xiringuito, que és el que explicarem, és l'arquitectura mediterrània pura que ell ha vist en aquells moments en un edifici que ens va desaparèixer, que era on es guardava la barca de salvament,
sí.
És exacte. És un edifici
exacte. És l'edifici que era l'estructura del bot salvavides.
És igual.
És la que pren ell pel xiringuito.
Pel xiringuito. Els colors, la forma, la fusta, els materials. És a dir, aquí tenim l'arquitectura mediterrània, d'on ell comença a veure la importància d'aquests edificis.
La casa del bot salvavides, que desapareixeria amb el temporal de finals dels 40.
Que també el xiringuito està a punt de desaparèixer.
Va estar a punt. Hi ha unes fotografies prou eloqüents.
Clar, el xiringuito mirava cap a terra-mar i el bot salvavides, evidentment, l'edifici mirava a mar perquè era més facilitat. I aquí li va destrossar.
Entesos.
Vale. Tenim aquest edifici. I pocs anys, un any més tard, fa un altre edifici molt més coder, diríem, molt més el que agafarà ell posteriorment, que és l'Orxateria Valenciana, ara pícnic, amb els arcs, aquestes xamanelles...
Poc modificat, el pícnic?
Poc modificat.
És a dir, que quan el veiem més o menys com es va plantejar en el seu moment?
Es planteja així per davant, evidentment li han sortit tots els bolets del voltant, que és un altre dels temes a netejar, jo crec que és un edifici important, i per darrere sí que ens ha canviat. Ens ha canviat perquè tots aquests edificis xiringuitos estaven a peu de platja, a sobre la sorra, i quan tu ara passes per la part de darrere sí que ens ha trencat les portes.
D'acord.
Ens ha aixecat, ens ha posat unes escales que hi ha unes fotos precioses.
O sigui que aquells baixos donaven directament a la platja.
A la platja. Donaven directament.
I per tant, les escales, aquelles escales, bé, tot aquell blanc de les escales...
I a la sorra arribava directament a la platja.
I
el tercer... en aquesta mateixa ruta, o en aquesta mateixa, expliquem dos edificis que ja no són Coder. Però que Coder, hem de pensar que una cosa és el que veiem ara i l'altra és la que ell va veure en aquells moments, que són la piscina Maria Teresa,
sí,
que és el racionalisme, el moment del racionalisme Sitges, i el Kansas. El Kansas... El Kansas és de l'any 50 i pico, 54, 50...
Aquest Kansas que veiem ara,
fet per Miralles. Això ja ho explicarem en un altre futur.
Sí,
això
sí,
és
una, sí, però...
És molt xulo perquè això és una també agrair també a que ara tinc uns documents on amb uns dibuixos preciosos del Miralles que demostren que és de Miralles, el xiringuit, el Kansas.
El Kansas.
Però en aquells moments encara hi havia les restes del que era l'edifici de fusta del Casino Playa de Oro, que és el racionalisme, també és el moment del racionalisme.
Que era, tots aquells que l'han vist, era una preciositat allò.
Que venia del pavelló de Txecoslovàquia, és a dir, Sitges va adquirir de l'any 20...
De l'exposició del 29.
Del 29 adquireix les fustes i l'estructura
del
pavelló
de Txecoslovàquia
i el modifica i el porta a Sitges. Vale? I aquest racionalisme... Ell també el veu, l'ha vist, no s'ha acabat de destrossar, l'ha pogut veure anteriorment, i és el que ell aplicarà a les seves primers anys d'arquitectura.
O sigui que quan va arribar a Coderc ja podia veure el que era el casino,
clar,
i a l'altre costat podia veure el barco.
El barco ja l'havia... Clar,
bueno,
i la casa, i el Xavier Navarra,
i la
Nurillar, tot el que en aquell moment el racionalisme...
És a dir, a Sitges ja hi havia prou mostres de racionalisme quan Coderc hi va posar els peus.
I l'arquitectura per ell molt moderna,
Molt moderna.
Molt moderna, i ell tot això ho veu. Coderc no té cap relació amb Sitges, és a dir, que ell quan cau aquí... cau una mica, cau.
A terra.
Sí, li podem preguntar a Martí, no? Cau, li cau a sobre. I ell comença a treballar, fa moltes reformes, aquí al costat mateix d'on estem ara, a la davallada amb el carrer Barcelona, aquesta casa que han pintat blanca, aquesta cantonada blanca,
amb les finestres blaves,
que ja dic, Coder tampoc, les va pintar a la paret blanca, era un edifici que ell reforma d'un edifici original que hem vist amb algunes pintures dels lluministes, ell la reforma amb aquest estil mediterrani. És a dir, que trobem moltes obres, encara se'n conserven, que veiem l'evolució de Coder. D'aquests anys 40, quan ell encara fa reformes de les destrosses de la guerra,
sí.
I quan arriba aquí no fa grans obres, sinó que fa façanes noves, remontes, arregla moltes de les cases que van ser destrossades per la guerra i comença a veure les possibilitats d'aquesta arquitectura. I evolucionem, farem la Garriga Nogués, farem la Casa Gili, tot el que és Terramar, el Talassa, per exemple, de l'any 45, aquell, l'únic edifici coder a primera línia de mar al sector de Terramar és el Talassa, que allà hi ha una barreja de coses que tampoc entens. Coder no sempre és el purisme que el coneixem, hi ha un moment que també deu tenir certs dubtes,
o el client li demana
certes coses. Per acabar en aquest open house, que serà la ruta del que dèiem, d'Axammus. Axammus, que era un carrer que en aquell moment, a l'any 50, bueno, el descriuen, fa molta gràcia, hi ha moltes cròniques a l'Eco i a tots que demanen que s'arregli perquè si fang, si no està, que no està acabat ni urbanitzat. I als anys 50, 40 i pico 50, es comença a urbanitzar aquest carrer. I es comença amb la farmàcia. La farmàcia del senyor Torrents...
O sigui, es comença per la part del carrer de l'Avinguda Sofia.
De l'Avinguda Sofia. Bueno, primer teníem ja Sant Mus,
sí,
al carrer Sant Mus,
sí,
amb mossèn Llopis, i a la Masia Antiga, i comencem, el senyor Torrents comença a construir-se per Coderc, que encara es conserva l'estètica...
O sigui, la farmàcia Torrents...
És de Coderc.
És de Coderc.
Que, i l'edifici que
del costat
és,
sí,
és de Coderc. Els edificis Baracoa, que també hi podrem entrar-hi fins al pati, que és que jo a vegades faig com una mica Melrose Place, que és que els de meva edat, els boomers, ho sabrem o què és.
Que són aquests edificis de les persianes.
De les persianes que es conserven, que els, a més les estan restaurant i les estan, els seus propietaris estan molt interessats sempre en com
té,
era.
Té un punt tan bucòlic aquell entorn.
Aquell carrer és preciós.
Pues, sí,
l'hem de
però aquells entorns, clar, aquells patis interiors
aquells
patis, que dius...
Bueno, és que aquell era un carrer, era unitari total, ara tenim l'hotel, però l'edifici que formava part també... Tinc, no sé si és Coderc, ja, clar, en aquells moments, el que era el Veracruz abans,
sí,
tinc els plànols de Veracruz, el que passa que les coses les vas guardant, perquè arriba un moment que quan tu les guardes i desapareix, ja no pots fer-hi més.
Però vols
més
dir que l'antic hotel Veracruz responia d'alguna manera,
igual, era, responia,
s'integrava.
I en aquests moments era una casa particular i... No sé, ara no us ho podria assegurar, però si no era de Coderc, era del moment i era
ara,
del cos i germà.
Ara rei, perquè Déu-nos en guard que en Coderc fos viu, bueno, i veiés en què s'ha convertit.
En què s'ha convertit.
És igual.
Més val
no
pensar-hi. Sí.
Tenim en Diego al telèfon, no et sap greu, Diego?
No, home, no.
No?
Parla, Diego.
D'acord, però ho dic perquè en qualsevol moment que vulguis intervenir, per descomptat, eh?
Perfecte. No, mira, simplement volia comentar, perquè...
Digues.
Abans, el tema de què entrava dintre de la programació d'aquest any relacionat amb Coderc, que no tenia del tot clar. Llavors, a part d'aquests edificis de Sitges, que encoratjo la gent a que vingui a veure'ls, a Barcelona tenim, com et comentava, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, una ampliació de Coderc, els habitatges de les Cotxeres de Sarrià també s'ensenyen, les oficines Trade s'obriran aquest any un altre cop.
Per públic en general, oficines Trade, estimats
exacte,
oients i oientes, Cort Inglés de Diagonal, darrere mateix. Ja està.
Exacte.
Fàcil.
L'Institut Francès de Barcelona també s'obrirà aquest any, i els habitatges per a la cooperativa obrera de la Maquinista. Aquesta és la programació de Coderc d'aquest any, i res, com que és l'any Coderc, animar que vagin a veure'ls aquests i els de Sitges.
Està clar que sí. Diego, gràcies. Seguim amb la Beli.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Gràcies igualment a tu per l'espera.
Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu.
Beli, estàvem al carrer Sant Mus. Sí, no ho he fet bé. Fem. Ara sí, 10:58. Estàvem al carrer Sant Mus, amb aquesta imatge tan...
Bucòlica.
Tan bucòlica, d'unes cases que han canviat ben poc.
Han canviat ben poc. La veritat és que Los Negros no han canviat, que no és de Coderc, però Los Negros estan fets tots en aquell mateix moment dels anys 50, és a dir, edifici baix amb jardí, i després tenim just a la que seria la vorera que dona més cap a la parròquia, cap a l'església,
sí,
que tenim quatre edificis Coderc. Els quatre edificis que es van fer quatre amics, també tindríem que dir, perquè ara estan...
Estan els quatre en línia.
Els quatre en línia, vale? I es veuran, podrem obrir els jardins, només obrirem els jardins, perquè també han estat modificats, podríem entrar-hi, però també és una mica de què volem anar a veure. Sí. Al final només volem anar a veure les estructures d'aquests edificis dels anys 50 de Coder, que també repetirà en molts altres pobles, i es podrà veure la tarda del diumenge, entre el matí de diumenge i la tarda del diumenge, tant el Baracoa, que es podrà entrar, com el Saudade, que està, ens deixaran oberta la porta amb un voluntari que podrà mirar el jardí, però mirar sobretot l'estructura triada, aquesta estructura racionalista, aquesta estructura de línies més, sí, més rectes del Saudade. Després la Casa Miravent, que és la casa de l'avi, i al costat, no sabem si podrem, que era la que va fer-se Noel Clarasó. Però clar, és el que dèiem, tots són cases que poden estar ocupades, que tenen uns propietaris, que quan et coneixen i t'estimen fan el que sigui per obrir tal, però costa, costa, i de cara a l'any que ve és el que hem de fer.
És a dir, la idea és que a poc
es vagin la gent coneixent.
Amb comptagotes, però que hi pugui haver l'oportunitat de poder entrar dins aquestes cases més significatives de Coderc a Sitges.
I no Coderc,
I no Coderc, i Valls.
A part de Valls i Coder, aquesta seria, i qualsevol, seria interessantíssim poder entrar qualsevol de Martino a Terramar. La idea també teníem el Mil Luces, que seria que l'han, sí, restaurat ara. He parlat amb el propietari, són encantadors, lo que quieras, pues, però clar, què ens passa? Que hem frenat una mica el Terramar. I l'any que ve sí que seria interessantíssim, i ja anar fent ara Gotamalaya.
Anàvem a dir, hi ha més cases Copenhaus, o sigui que hi ha camí per recórrer enormement.
Per obrir. Però bueno, la idea jo crec que és un projecte molt xulo, això d'Openhaus, que la gent de Sitges i de fora de Sitges podrà veure també llocs que potser han entrat mil vegades, com l'Hort de Can Fals, però mirar-la amb uns altres ulls, és a dir, mirar-la de cara al futur, de quines idees podem donar. A la biblioteca ha estat...
Anava a dir, cal ser molt benevolent amb l'Hort de Can Fals ara,
Bueno,
per mirar-lo.
Bueno, mira, no sé, mentre no ens hi deixin un altre gall, però s'ha de ser molt benevolent, molt.
Molt, eh?
Molt. I...
Perdonin ara si m'expreso així, però és que, esclar, s'ha de ser molt benevolent. Bé, el millor d'aquests casos és dir, tot el que vingui segur serà que serà millor.
Tot el que es faci a l'Hort de Can Fals,
serà
per
millor.
Molt poc que sigui, serà molt millor, molt millor per el poble,
És que la Beli ens ha explicat abans de començar que algú... És interessant aquest... Bé, interessant, tinguin. Algú, a les 7 de la tarda d'un dia qualsevol...
D'un divendres a la tarda.
D'un divendres a la tarda, va deixar una caixa a l'Hort de Can Fals i dins la caixa hi havia un gall. Un gall, un gall en cresta.
La caixa se la van portar.
La caixa se la van portar i el gall allà es va quedar.
Bueno, ara...
A expenses de, diguem-ne...
O gats, o joves, i per sort va venir la taula del tercer sector, que van ser els únics que van atendre la demanda dels veïns, perquè estem allà uns quants veïns tot el dia... Som una mica pesats.
I es van endur aquell gall que estava en perfecte estat.
Era vellet, estava net, perfecte estat, i se l'han emportat a un centre de recuperació d'animals a Vilafranca. Bueno, per lo menys, mira, no, mai se sap d'on vol ser i on et tractaran millor.
Gallina vella fa bon caldo, deien, però dels galls no en fem referència. Però això és el que va passar a l'Hort de Can Fals. En el sentit que allò és una mica territori...
Comanche.
Per explorar, Però a l'Hort de Can Fals també s'hi passarà.
S'hi passarà per l'Hort de Can Fals.
Però sobretot per pensar, per plantejar...
Es va a Can Fals, s'entrarà a Can Fals, però no, en principi es va ja mirat d'entrar al primer pis per poder començar.
Però està massa...
La veritat, era una mica el juego del calamar, pujar allà dalt, a veure qui en quedava. I, bueno, és la veritat, sensació de pujar allà dalt és un espai magnífic, preciós, que hem de recuperar ja, només també per la generositat de les persones que la van donar, com s'ha demostrat amb altres projectes que s'han fet amb aquest llegat de les Dalmau, com l'Ave Maria.
Sí, sí, sí.
S'ha de recuperar, s'ha de fer ja alguna cosa en aquell altre edifici. La idea era pujar per veure què s'hi veia.
Però està massa en precari com per poder-hi pujar.
Es veurà a l'Hort de Camp, es veurà Can Fals, s'explicarà Can Fals, la unió amb el, és un dels,
amb el jardí.
Amb el jardí, i quina idea es pot tenir d'unir una altra vegada, de fer un pas, i la gent que dongui també les idees igual que en el mercat.
Tots aquells interessats, www.48openhousebarcelona.org/Sitges. No passa res perquè se'n van vostès a la pàgina de l'Ajuntament, trobaran tota la informació, trobaran aquesta adreça per poder-ho consultar tot i sàpiguen que és gratuït. que hi pot anar qualsevol que vulgui, amb ordre de coneixement, amb les mesures Covid-19...
I molt, hem de dir que els voluntaris són una passada. Jo els he conegut tots, és a dir, totalment confiança, amb un interès bestial, perquè ve molta gent dels voluntaris, són especialment no hi ha gaire gent de Sitges, tots són de Barcelona, i de total confiança a gent que voluntàriament venen a Sitges per poder mostrar a altra gent, per facilitar que altra gent pugui visitar aquests espais. És a dir...
I suposo que Sitges té pendent encara moltes coses amb l'arquitectura del segle XX.
Sí, moltes coses amb l'arquitectura, el racionalisme, els anys 50... també...
Tot el que va passar després del modernisme, gairebé diríem, el pas que...
Sí, sí, perquè teníem que fer uns anys... Te'n recordes que teníem que fer un any Martino, fa molts anys, que hi havia tres alcaldes anteriors, i no s'ha fet res, és a dir, seguim amb el modernisme, seguim amb el Cau Ferrat i el Maricel, però el Maricel que tothom que et diu que és modernista perquè l'han posat, com a exemple, dic, no, noucentisme, com a mínim, tinguem, ja que som un poble noucentista, el valorem, i després el racionalisme, que és importantíssim, que va ser importantíssim, i Coderc, i Valls, i seguim.
Pregunta molt bàsica, Coderc va arribar immediatament després de Martino?
Coderc arriba amb Martino, que és la bufetada, va haver un moment
però
de crisi.
Una bufetada de por,
una bufetada, però físicament també hi va haver-hi. Aquí,
ah, sí? Va haver-hi? Va haver-hi.
Sí, en aquest va haver-hi una...
Va haver patacades?
Va haver patacades entre Martino i Coderc. Així us ho explicaven, fa molt de temps ho vaig explicar en el blog, que es deia una bufetada...
Per això.
Per això va haver patacades perquè eren dues persones amb idees...
Està clar.
Polítiques molt diferents. Un portava des de l'any 16 sent arquitecte municipal amb tot el que li va passar durant la guerra, que va haver-hi molts problemes, torna a acabar de la guerra, torna a ser arquitecte municipal i en seguida se li posa Coderc a sobre. Coderc aguanta el temps que aguanta fins que Coderc ja no necessita tampoc ser arquitecte municipal de Sitges i entra un altre Martino, que és el fill
de Martino.
De Martino, que també durant uns quants anys serà arquitecte municipal de Sitges, ja diferent al seu pare, seguint molt l'estela del pare els primers anys, però bueno, sí, Coderc va estar aquí al mig, però ja t'ho dic, hem de reivindicar, evidentment, la figura de Coderc i Sitges com un lloc clau pel que serà Coderc en un futur, i pel que ha arribat a ser Coderc, i Valls, no me'n cansaré, i Valls.
11:07, Beli, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sort aquest cap de setmana.